L'entrevista.
Doncs l'entrevista d'avui consisteix en tenir l'Enric Company tancat a l'estudi fins que no es desvetlli totes les primícies que ens ha dit que ens donaria. Per exemple, ens ha de parlar d'una proposta que ha fet per la capitalitat de la cultura catalana de l'any que ve. Enric Company, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, com va anar això a la cuina? Com vas començar a parir aquesta idea?
Aquesta idea neix de... La veritat és que tinc una companya molt emprenyadora que hem escrit alguna cosa a quatre mans, que és de l'Aragó, d'Òscar.
És imprescindible que sigui emprenyadora?
Sí,
per poder...
sí, perquè gràcies, que és molt emprenyadora, perquè jo en principi m'hi vaig negar. Em fa una proposta d'una persona que jo no conec de res, que és dels primers gitanos que hi van haver a la part de Polònia, parlem del 1900 i tal, i clar, a mi aquesta idea pues, no m'atrau massa perquè no coneixia res d'aquesta senyora. I vaig dir, home, no m'agrada gaire escriure una cosa que no conec i que sí, que t'agradarà molt, que és molt interessant, però esclar, és que jo el que no m'imaginava és que estaríem gairebé 3 anys entre que buscàvem documentació, informació i tot plegat.
O sigui, la idea, com si diguéssim, te la posa ella.
Sí, totalment. Ja, si parlem amb ella, ja li pots dir.
Anna Domínguez, bon dia.
Hola, bon dia, què me dius?
Tu vas ser la incitadora, la responsable d'Enric. Vinga, fot-li per aquí.
Pues una mica culpable sí que soc, però no culpable de... Jo què sé. Me pareix que esta culpabilitat me la puc assumir.
Però escolta, com hi vas arribar a aquesta història?
Pues mira, a mi m'agradava molt una poetessa polaca que es diu... espera, Wisława Szymborska, que va ser Premi Nobel, i buscant més dones que escrivien a Polònia, pues vaig arribar a aquesta dona. I a més me va sorprendre molt el tipus de poesia que escrivia i també pues, el contingut de les poesies, sobretot el que parlava del genocidi nazi sobre els gitanos. Això me va agradar molt de poder tenir una, digamos, una referència, perquè no hi ha gaires coses escrites de gitanos maltractats pels nazis, no?
Clar.
Així com els dels jueus, n'hi ha molts, pues bueno, i a partir d'aquí pues, me va interessar per la vida i la història d'esta dona. I quan el Rick va dir, podríem escriure algo d'una dona, no sé què, i dic, pues mira, la gitana aquesta. Així que ja veus. Així van començar.
I suposo, Anna i Enric, a partir d'aquí comença com un procés de dir, bé, tenim la idea, però ara cal recollir, documentar i començar
sí.
A triar.
Sí, sí. Pues, bueno, casualment jo vaig trobar un llibre d'Amèlia Serraller que havia traduït les poesies de la Bronislava Baix, que és la Papusa, i aquestes poesies d'ella pues també bueno, són les que de vegades utilitzem després en la història que vam escriure. No ho sé. Bueno, a poc a poc vam estar en contacte amb l'Institut Polaco de Cultura aquí a Espanya, que no es va solucionar res. I, bueno, així, a poc a poc, vam trobar la pel·lícula en la que vam basar després també la nostra producció dramàtica, i bueno, a poc a poc vas trobant coses, a vegades que les busques i a vegades que casualment te surten a l'encontre, no?
O sigui que heu pogut afegir una pel·lícula, Enric, també?
Bueno, la pel·lícula ja estava feta.
Sí?
La pel·lícula que es va presentar aquí a Espanya va guanyar el premi d'un festival de Valladolid per la seva imatge. És una pel·lícula en blanc i negre, té una fotografia fantàstica, se'n diu Papuixa, i alguns diàlegs estan trets d'allà. El que passa que la pel·lícula es basa molt en la imatge i els diàlegs són molt curts. Llavors nosaltres, per poder ampliar aquests diàlegs, per poder fer-los basats en alguna cosa semblant, amb tots els episodis que van passant a la vida de la de la Bronislava Weiss, doncs ens vam ajudar amb els versos que diu la... Anna, per cert, bon dia, Anna. Que vingui,
bon dia. Dir res.
Ens vam ajudar amb els versos aquests traduïts per l'Amèlia Serraller, ens vam ajudar amb tota la documentació que anàvem trobant, però, evidentment, la pel·lícula diria que si té, per exemple, 100, per dir-te, 100 frases, nosaltres n'hem hagut de posar 700, o sigui que no... ens ha ajudat una mica, perquè és que, clar, l'Anna ara et deia que no hi ha gaire cosa escrita. No, és que els gitanos no escrivien, és que no sabien escriure.
Clar, tradició oral.
Precisament, aquesta pel·lícula es basa en això, en que la Papuixa és la primera dona que... primera dona gitana que vol aprendre a llegir i escriure, i que aprèn a llegir i escriure.
I, a més, el fet xocant, no?, és que a través del periodista que va com... posar llum sobre la seva història,
sí,
d'alguna manera el fet de fer-la pública la va condemnar a la soledat.
Sí, 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 certament, sí. Perquè, esclar, això... Bueno,
Jerzy Sikorski era el seu amic, però no sabia on se ficava.
Amb amics així no caldria amics,
no,
eh?
Anna, jo crec... perquè fixa't tu, després dels anys que fa que parlem d'aquest tema amb l'Anna, i ara li haig de dir una cosa que no li havia dit mai.
Aviam.
Anna, no, jo crec que en Jerzy fa la seva feina.
Sí.
El que passa és que aquesta feina, sí, esclar, no és ben tolerada pel clan gitano, perquè ells no volen que els seus draps, només volen estendre els que volen estendre. El que hi hagi una taca vermella, que vol dir que la nena doncs era verge i aquestes coses, però les altres coses no volen airejar-les a ningú, no volen que surti del clan. Hi ha un moment, si recordes, de la nostra obra, que diu: potser sou vosaltres els que no esteu gaire convençuts de com ho esteu fent, el que esteu fent. Recordes que el Jerzy li diu això?
A vegades la Papuixa li diu: tu i jo mirem les mateixes coses, però les sentim diferent o les vivim diferent. No som... Les nostres vides no funcionen igual. El nostre pensament no funciona igual.
Les vostres discussions creatives sempre són tan correctes i tan assenyades? És una bassa d'oli, això, sempre, quan heu de negociar el contingut o cap on porteu la història?
Bueno, és que... A veure, jo...
una mica complicat d'escriure a quatre mans.
Jo he tingut la sort de poder-ho fer amb l'Anna. L'Anna és una persona que es documenta moltíssim, moltíssim. O sigui, jo qualsevol dubte que tenia, l'Anna ja ho havia llegit, ja ho havia trobat, ja m'enviava un vídeo, ja m'enviava un link per arribar, Anna?
Bueno,
m'ha enviat moltíssimes coses. L'hora d'escriure era pràcticament, no, això, posi això altre que és més bonic. No sé, jo crec que ha sigut un treball, ens hem passat molt bé.
I ara, bueno, digues, Anna,
costat,
perdona, t'escolto.
Sí, no, que ens ha costat, però ja ho tenim, ara ja està. Ara ja podem dir que tenim una història més o menys interessant, suposo que pot ser interessant per molta gent, i que la podem fer servir perquè la Papuixa la coneix molta gent, no?
Va, doncs expliqueu-nos una mica com es concretaria aquest muntatge, en cas que pogués tirar endavant amb aquest horitzó de la Capitalitat 2024 de Sabadell.
Suposo que això, l'Enric, és el que té més documentat de la història de la capitalitat cultural.
Bueno,
jo,
sí,
des de l'Aragó...
Perquè ell està al Torricó. Ja estàs al Torricó, no?
No, estic al mig de Barcelona.
Ah, estàs en Barcelona, perquè és que ahir teníem un assaig, no es pot dir, ja vam dir a la Raquel que no ho dèiem, però bueno, se m'escapa, no volia dir, ahir teníem un assaig al TNC per una altra història, però això serà després de la publicitat.
I fins aquí es pot dir,
aquí,
això?
I fins aquí es pot dir, sí. A veure, això ho presentem, però ho presentem perquè em fa molta il·lusió presentar aquest treball, que fa doncs 3 anys que hi estem tots dos, d'acord que no cada dia, perquè nosaltres també tenim altres obligacions, però em fa il·lusió presentar per Sabadell i presentar-ho per la Capitalitat Cultural. El que s'ha de veure és que hem previst que es pugui, que és una de les condicions sine qua non que et demana doncs, les normes per presentar un treball, és que tingui, que sigui versàtil, que es pugui descentralitzar, que es pugui fer, que pugui arribar a molts llocs, inclús després de l'any de la Capitalitat, que pugui anar fora de Sabadell i inclús fora de Catalunya, no? I clar, aquí hem pensat, no els hem desenvolupat perquè això porta molta feina i diners, però hem pensat en fer diferents muntatges, de manera que càpiguen pràcticament a qualsevol escenari.
Mm-hmm. Anna, et deixem que t'acabis de moure per Barcelona, val?
Sí, sí, sí.
Gràcies per atendre la nostra trucada.
Bueno, gràcies a vosaltres.
Petons.
Per interessar-vos per la nostra... per el nostre treball.
Un plaer, fins la propera.
Petons, Anna, petons. Bona tornada.
Sí, gràcies, hasta pronto. Adéu.
Adéu. Llavors, Enric, la proposta vol dir que prepares diferents posades escèniques, diferents volum de personatges, també, no sé
sí,
si inclús
clar.
Durades, amb quins diferents terrenys de joc t'estàs posant?
No, no, tu ho has dit molt bé. Diferents postes en escena vol dir, per exemple, una d'elles és la part musical, que hi ha la banda sonora original de la pel·lícula, té diferents cançons, i ens hem plantejat de fer-ho a través d'una orquestra, en algun cas, si té capacitat al teatre, i si no, doncs gravada i en projecció de vídeo, perquè la música és espectacular. Llavors, estem jugant amb tot això. Pensem que és una obra de teatre que té, crec que, no ho sé, en aquest moment no recordo, però uns 23 actes, eh? Vull dir que té una quantitat d'actes i, a més, molt ràpids. N'hi ha que duren 5 segons, n'hi ha que duren 10 segons, llavors s'ha d'estudiar un sistema que pugui funcionar en projecció al fons de l'escenari. Tot això són molts diners i, esclar, jo no sé si la capitalitat, si l'Ajuntament aquest projecte el veurà només com una cosa per assumir-lo al 100% o per dir, doncs, si l'assumim com a inversors, però clar, evidentment es recupera, hi ha una recuperació econòmica a través de la venda d'entrades als locals. Això espero que l'Ajuntament ho sàpiga veure, a la persona, al tècnic que li toqui estudiar-ho, sàpiga veure que és una inversió però que es recupera econòmicament.
T'has imaginat com vols que surti la gent del teatre després de veure l'obra executada? Amb quina sensació vols que surti el públic que l'hagi anat a veure?
Amb la de començar a buscar informació de la Papuixa. Perquè és impossible, en una hora i mitja, explicar tota la vida d'ella i dels gitanos com vivien en aquell moment, els gitanos autèntics, perquè viatjaven... què els hi va passar, clar, això va coincidir amb la Segona Guerra Mundial, que els perseguien tant com els jueus, ja ho ha comentat l'Anna, que els perseguien, tenien una persecució amb els gitanos a més els tractaven de porcs, de bruts, d'apestosos, vull dir, els jueus encara podien conviure amb la població normalment i eren enemics, els gitanos no, quan aterraven els gitanos a algun lloc la gent se'n apartava i aquesta, això és el que m'agradaria, home, que quedés molt bé l'obra, que la gent agradés, que enviés un missatge, perquè és la lluita d'una persona que viu en un patriarcat total i que s'imposa perquè ella vol llegir i escriure, perquè vol conèixer què diuen els lletreros dels camins on van amb les carretes, vol saber què diuen els lletreros dels mercats quan arriben, que van a llegir les mans dels paios i les paies, i veuen un lletrero i volen saber què, i ella vol saber què posa en contra de la família, eh? I de tots, clar.
Vinga, va, Enric, parlem de més funcions de teatre, perquè a l'Acadèmia de Belles Arts està ja pràcticament en marxa, no?, aquesta
sí,
primera
sí.
Mostra de teatre del 2023.
Sí, sí, la va arrencar ja el mes passat la companyia de l'Associació Recreativa Cultural de Fals, del poble de Fals. Vam començar amb l'obra El Crèdit, perquè crec que érem els únics que Isabel que no havíem fet El Crèdit, i vam dir, doncs ens toca fer-la, i bueno, i també va vindre gent que no l'havia vist encara, o inclús que l'havia vist i va repetir. I bueno, vaig pensar que era bonic que vinguessin també gent de fora, de gent d'aquí a Catalunya, que bueno, ja veurem si més endavant va més lluny, i que féssim un tastet, de veure, poder tastar a veure la gent que si ve, no ve, si li agrada, si només ve quan la companyia és la resident de l'Acadèmia, o no, també ve doncs, a veure teatre perquè estan còmodes, perquè el local està a prop, perquè és un lloc cèntric, bueno...
I aquest diumenge, nova cita?
Aquest diumenge, nova cita amb l'obra Mama, que no sé si va estar 4 anys o 5 amb cartellera a Barcelona amb el Joan Pera i el Paco Morant.
Doncs deixem preguntar-li a un dels actors que pujarà a l'escenari. Miquel Torrent, estava citant el teu company, la Miquel Torrent, bon dia.
Què tal? Bon dia.
He dit Jordi Ferragut perquè me l'he apuntat abans, que no, amb l'Enric ens ho hauríem deixat.
Aquest és el d'Arbúcies, aquest és el d'Arbúcies.
Escolta, parla'ns d'aquest mamà, que són tres As i
mama.
Una admiració, eh?
Mama! Mira, això és una obra de teatre que la vàrem fer... La va escriure en Jordi Sánchez i en Pep Anton Gómez, bàsicament per en, això, per en Moran i en Pere, i li dius a l'Enric que no són, que en deu sentir segurament, que no hi varen estar 3 o 4 anys.
No?
A diferència de, no, a diferència de les altres, aquesta va durar relativament poc.
Ah, o sigui, volien reeditar l'estranya parella aquella que va estar
sí,
dècades
exacte,
i
exacte,
la cosa
i
no va anar igual.
No, perquè segurament que el tipus d'humor... Jo ho vaig estar buscant i jo diria que no va arribar un any. Jo, vaja, uns mesos hi van estar. Perquè no, bueno, possiblement igual no era ben bé el tipus d'humor que els agradava fer. He vist alguna gravació i en realitat és veritat que hi afegeixen moltes coses perquè ells, això durava 2 hores i nosaltres fem tot el text sencer i amb 1 hora i 10, 1 hora i quart ja estem, saps què vull dir? Poder també anem molt de pressa, no ho sé, però ells feien molta part seva de collita pròpia, és veritat.
Escolta, però què va fer que Teatròlics de Banyoles us generés interès aquest muntatge?
Mira...
No diguis el sobre que et vaig passar, eh? Bon dia.
Bon dia, maco. No. Nosaltres, amb en Jordi Angelats, que és l'altre company de la mama, diguéssim que és el cap de Teatròlics, o el cap visible de Teatròlics, bàsicament, a Banyoles tenim, o han tingut la mala costum o la bona costum, de, quan és la festa major, els últims 7 o 8 anys, fer coproduccions des de l'Ajuntament amb... tots els actors que hi ha a Banyoles, que hi ha una època, ara la pandèmia ho ha deixat una mica més fluix, però havíem 7 o 8 grups de teatre amateur a Banyoles.
Carai.
Llavors, sí, triaven un director, li deien, vols fer una obra, no sé què, una comèdia, bàsicament una comèdia, agafava els actors que volien, no sé què, i amb en Jordi vam estar junts aquests 7 o 8 anys fent totes aquestes comèdies, i un dia ell em va dir... No te vindria pas de gust fer una obra tots dos sols i fer bolos per Catalunya i això? I vaig dir, ah, molt bé, molt bé. Dic, sí, ja, si trobes un text, diu, ja el tinc. I mentre l'últim any d'aquests, abans de la pandèmia, el 2018, sí, perdó, 2 anys abans, el 2018, jo dirigia un Déu Salvatge, i mentre dirigia això, que ell era com a actor... Vaig dir-li, un moment, deixa'm veure si sóc capaç d'aprendre'm tot el text i tot això, i bueno, li vaig dir, vale, endavant, i a partir del gener del 2019 vam estar assajant això, ho vam estrenar a l'octubre, també per la Festa Major, i la veritat és que, mira, que des de l'octubre del 2019 fins ara hem fet més de 100 actuacions d'això.
Carai!
Que aviat has dit això en el teatre amateur.
Miquel, potser veu actuar ja més vegades vosaltres que el Moran i el Pere, no?
No, jo no diria tant, eh? Això jo no sóc pas capaç de dir-ho perquè no ho sé, però no, segur que ells ho varen fer més de 100 actuacions, jo crec, vaja, jo crec que sí. Però vaja, per un grup amateur, també és veritat que ens hi ha anat a favor el fet de que només som 2 i el tècnic, amb la qual també ja tot estava preparat, l'escenografia perquè es pugui portar amb una furgoneta, que hi cabéssim tots, si algun poble petit no tenia llums, també hi posàvem els llums, el sol, el que fos, i la veritat és que ens ha anat molt bé, i vam celebrar ara el mes de gener les 100 actuacions a Banyoles, vam fer una mica de festa, i ara diguéssim que ho anem desaccelerant, perquè ja hem anat pràcticament a tots els concursos de Catalunya, ens hem apuntat a tots i em sembla que n'hi ha 3 o 4 que ens han dit que no, val? I tenim encara algunes actuacions per arribar a l'estiu, si surt algun altre d'alguna festa major, però anirem plegant perquè en Jordi i la seva gent de Teatròlics, que durant tots aquests anys jo també n'he format part, ja estan assajant alguna altra cosa nova.
Miquel, el dia de diumenge, dia de Sant
sí.
Jordi, 2:15 de la tarda, qui ens estigui escoltant, per què ha de venir a veure el muntatge a l'Acadèmia?
Home, primer perquè fa molt de riure això. Això ja t'ho dic jo, després d'haver fet tot això i després d'haver-ho vist unes 12.000 persones, això, la cosa més característica que té és que fa molt riure. Això que en realitat no deixa de ser una situació bastant normal, diguéssim. A qualsevol cas està passant. Si el meu personatge fos el d'una dona, encara seria més real. Vull dir, perquè normalment hi ha molta gent d'aquesta, que moltes dones que n'estan fins al capdamunt d'haver de cuidar alguna persona gran, i en canvi tenen un germà que no se'n cuida gens i que només necessita calés perquè l'empresa no li va bé i no sé què i no sé quantos, bé, sabem que els ha fotut. És això, bàsicament és això. Fa molt riure.
Doncs apuntar-la...
No, vull dir, a l'època aquesta de la pandèmia ha anat molt bé, perquè fins i tot rient dèiem amb en Jordi que demanaríem una subvenció a la Generalitat, perquè em sembla que això de fer riure també és una teràpia que ha funcionat molt bé. I també ha anat bé perquè ens ha allò que deies, home, que tothom està tancat. Nosaltres vam tenir la sort de no haver agafat el Covid aquest, i molts dies, quasi bé amb dos dies de marge, algú trucava dient, tu, que aquest concurs, que no, o aquesta, que teníem una actuació d'aquest grup i no pot venir, podeu venir? Demà passat, sí, on, a tal lloc, vale, ja venim. I això també ens ha anat molt bé.
I així els heu fet la teràpia positiva. Miquel, moltes
sí.
Gràcies.
A vosaltres. Fins vinga, diumenge. A veure si ens va bé. No hi havíem, amb tots aquests 3 anys no havíem vingut mai a Sabadell, per tant, és fantàstic. De poc on l'Enric va dir, va posar un escrit dient, a veure, no sé què, de seguida li vam dir, tu, ja vindrem.
Perfecte.
Ara va ser molt una bé. Convocatòria. Adéu, Miquel, que tinguis bon dia.
Gràcies, adéu, Enric, adéu-siau.
Digues què deies.
Va ser una convocatòria on s'han rebut una cinquantena d'obres, eh? Sí, i amb enllaços per poder-la visionar, i una de les coses que a mi el primer que em va cridar l'atenció és la manera d'estar que tenen damunt de l'escenari. Això, la gent que portem moltíssims anys en teatre o cine o tot això, de seguida ho detectem, la manera d'estar a l'escenari.
De plantar-se sobre les taules. Enric, moltes gràcies.
Molt bé. Una cosa volia dir
ràpid.
Només. Sí, que dir-li a la gent que gràcies per anar al teatre.
Doncs vinga, i la propera cita aquest diumenge a 7:15, Sant Jordi, cap a l'Acadèmia. A veure, mama!